Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest divendres 10 de maig de 2024. Va, que ja som divendres. Aquesta setmana ha costat més, Ha estat normal de 5 dies, però, esclar, veníem de la setmana anterior, amb el festiu al mig. No us sembla que totes les setmanes haurien de ser així, de 4 dies, mínim? Però no són així. Aquest ha estat normal, però ja som a les acaballes, a punt de cap de setmana, i nosaltres entomant aquestes 3 hores de ràdio, de magazín, en clau Alt i Baix Penedès, que farem des d'ara i fins les 12, plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I des del control central d'aquesta maquinària us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I anem a presentar les veus que ens acompanyaran al llarg d'aquesta singladura, d'aquestes 3 hores de ràdio, d'aquí uns instants, el Marc Paredes, que ens portarà la previsió meteorològica. I tot seguit els esports, amb una prèvia ràpida del cap de setmana i una entrevista que avui servirà per presentar la 7a edició de la CACO de la Dona, que celebraran a Sant Sadurní. A 9:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès al flaix informatiu. Després d'aquest primer flash, quan passin 5-6 minuts, a 9:15, us presentem el Firar 2024, que se celebrarà, com sempre, coincidint amb la Festa Major de Vilafranca, però que ja ha obert la convocatòria per trobar la quarantena d'artistes que ompliran la capella de Sant Joan. Avui en parlarem amb la Cristina Gallardo i la Joana Sadurní, dues de les 3 codirectores d'aquest nou Firar, que va per la 3a edició. Aquesta és una cita artística que comença a caminar, a preparar-se, i n'hi ha una altra que ja està en marxa. Avui Sant Sadurní acull la segona cita del Festival de Poesia a les Caves, que enguany arriba a la seva 16a edició. En parlarem a les 10:06 amb la regidora de Cultura, Marta Castellví. A 10:45 cedim els micros i l'estudi als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin què està passant aquest matí de divendres a les nostres comarques. És el segon flaix informatiu. Creuarem el meridià d'aquest divendres 10 de maig amb l'agenda al detall, que us du un parell de propostes. D'una, us presentem les activitats amb les quals Vilafranca commemorarà el 60è aniversari del monument als castellers de Josep Canyes. En parlarem amb Joan Gené, membre de la comissió organitzadora i amic de l'escultor. I de l'altra, us presentarem la 3a edició del Vi Gralla del Baix Penedès amb la Jovita Rebella. A les 11:06, com cada divendres, estrenes de cinema. I avui tenim una petita sorpresa. No direm res més. Ja veureu a càrrec de qui aniran les estrenes. Aquí retrobarem a les 11:06. Us esperem. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el tercer i últim flaix informatiu. I acabarem amb una llarga caminada a peu que ens durà de Bangkok a Tailàndia fins a Barcelona. Aquesta és l'aventura de la Jen i el Lluís, que van realitzar fa 5 anys, i aquesta tarda presenten a Moja el documental que l'explica, que explica aquests 3 anys i mig de vida caminant. Així acabarem avui conversant amb ells. Aquestes són les propostes i les veus que ens acompanyaran aquest divendres. Comencem al Penedès en xarxa.
El temps.
Seguirem amb caloreta. Com anirà la cosa aquests propers dies? La resposta la té el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest divendres amb la monotonia anticiclònica dels darrers 2 dies. Per tant, avui cel ben ras, marcat per el domini del sol, potser de forma molt anecdòtica. Entraran algunes nuvolades, sobretot ara fins al migdia, cap a la comarca del Garraf i fins al sud de Catalunya. Però avui, com diem, el protagonista serà el sol, amb unes temperatures que doncs es mantindran a la banda alta del termòmetre. Termòmetres que s'enfilen, i és que avui ja podríem arribar al Penedès doncs aquests 26, potser 27 graus. Unes temperatures que de cara a demà, atenció, podran pujar una miqueta més per situar-se entorn als 30. Per tant, podem dir que ens espera un cap de setmana càlid, amb regust d'estiu, també estable, marcat per el domini del sol, sense grans canvis a la vista i a l'espera doncs d'un possible tastet de primavera, un altre cop, amb l'arribada d'un petit front, sobretot la nit de dilluns cap a dimarts, que ens podria portar doncs algunes precipitacions. Ara mateix seria una regada doncs bastant minsa, no preveiem pluges ni abundoses ni molt generals, però podríem tenir aquest canvi de temps amb la normalització de les temperatures. D'aquesta manera, aquest cap de setmana, com diem, temperatures càlides d'estiu per tornar-se a normalitzar, sense preveure cap gran baixada, sinó per normalitzar-se de nou a partir de dilluns i especialment dimarts. Així doncs, que cap de setmana electoral, amb bonança i estabilitat absoluta. Això és tot, bon cap de setmana!
Els esports.
Un divendres sense prèvia esportiva no seria el mateix. Comencem repassant els partits més destacats d'una jornada ja molt minvada i l'entrevista que avui ens serveix per explicar-vos la 7a edició de la Caco de la Dona de Sant Sadurní. Justament a la capital del Cava arrenquem secció amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana i ho fem començant, com sempre, amb el futbol. I és que el Vilafranca, matemàticament ja descendit, disputarà demà la 34a i darrera jornada del grup 5 de la tercera federació, visitant el Prat a partir de les 6 de la tarda, un Prat que, de fet, buscarà mantenir aquesta 5a plaça que té ara mateix per jugar al play-off de 6. I ja en hoquei patins, cap de setmana de descans per la disputa de la Final Four de la Lliga de Campions entre 4 equips portuguesos, l'Sporting, el Porto, el Barcelos i l'Oliveirense. Les semifinals demà i la gran final diumenge. Mentrestant, descans pels equips penedesencs, que es tornaran a calçar els patins per enfrontar-se el 18 de maig al primer partit dels play-off pel títol de Lliga. El Noia, com a cap de sèrie, ho farà a casa, rebent l'Igualada, mentre que el Calafell es desplaçarà a Reus, encara amb horaris per decidir. I abans d'anar amb l'entrevista, el tècnic del Noia, Pere Varias, ens fa balanç de la temporada, ens parla de la segona plaça aconseguida per l'equip i també del rival en aquests play-off pel títol.
Doncs fent una valoració del que ha sigut de la temporada, penso que podem estar contents d'aconseguir la segona plaça de la Lliga regular, que no recordo, ho feia més de 30 anys, que no s'aconseguia quedar tan amunt en fase regular, per tant penso que ens ha de ser motiu d'orgull per part de tothom. De mostra, penso que hem fet un treball molt seriós, rigorós durant la temporada. L'esforç dels jugadors també ha tingut molta recompensa i la llàstima, sempre tenim un però, no? Doncs que la llàstima ha sigut no haver pogut avançar més en competició europea. En qualsevol cas, penso que podem estar molt contents, no només pel resultat al llarg de la Lliga regular, la classificació que hem aconseguit, sinó també per la manera com ho hem aconseguit. I bé, penso que arribem a un bon moment en aquesta fase final de la temporada. L'equip li ha anat molt bé poder fer la parada de Setmana Santa també. I penso que l'equip, torno a repetir, arribarà de cara als playoffs en un bon moment. Ara tenim 2 setmanes per preparar-nos per aquest primer playoff contra l'Igualada, el qual serà duríssim, duríssim, perquè és un rival que també està en un molt bon moment, que ha guanyat l'Europe Cup. Per tant, em sembla que és un rival molt complicat, que no tindran res a perdre. Per tant, doncs, penso que serà una eliminatòria, un playoff molt atractiu, i esperem tot seguit podem donar una bona versió de nosaltres. I de fet, ara una mica, com es podria dir, doncs, la sort està echada, oi? Nosaltres penso que la feina ja està feta a nivell tàctic, es tracta més de fer un treball de manteniment físic i llavors polir els 4 detalls que creiem que puguin funcionar per guanyar els partits amb l'Igualada, i tant de bo doncs podem classificar-nos per unes possibles semis. Ens hem guanyat el dret de poder decidir els play-off a casa, i tant de bo doncs això ens permeti poder arribar molt lluny.
Com dèiem, invadíssima prèvia esportiva la d'aquest cap de setmana, però anem ja amb protagonistes, i és que durant els propers minuts us aproparem la 7a Caco de la Dona de Sant Sadurní, que se celebrarà el proper diumenge 19 de maig. Per parlar d'aquesta prova esportiva ens acompanyen ja aquí els estudis el David Rodríguez i l'Oriol Soler del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Molt bon dia a tots dos. Què tal, com estem?
Bon dia, molt bé. Moltes gràcies.
Molt bon dia, Eli.
Sempre ens agrada parlar de proves esportives de quilòmetre zero. En aquest cas, presentem aquesta 7a edició de la Caco, una prova, Oriol, que històricament aquí, en les 6 edicions que portem, ha funcionat superbé.
Molt bé, espectacular. Sempre hem tancat inscripcions molt abans de la data prevista per fer-ho, i la llista d'espera sempre ha anat en crescendo, com ara ha sigut aquest any, que hem trencat totes les previsions possibles i per haver.
Al topall estaven 700 inscripcions. Diu que heu trencat aquests números. Perquè ens fem una idea. Amb què ens movem?
Doncs el que diem, hem tancat les 700 participants a sobre molt, molt, molt ràpid. En una setmana ja estaven tancades, i tenim una llista d'espera de més de 200 participants. O sigui que de cara a l'any vinent potser hem de fer un pensament d'ampliar-ho perquè funciona, perquè al final el que diem és la 7a edició, és una prova que ja estava molt establerta a Sant Sadurní, i aquest any ha funcionat la mar de bé.
S'haurà de fer un replantejament d'aquesta Caco de la Dona. Qui dels dos s'anima a explicar als nostres oients, pels que no la coneguin, què és la Caco? Sí que és veritat que en molts municipis del territori se celebren Cacos, un és el cas de Sant Sadurní. Com expliquem aquesta prova?
Doncs, bàsicament és una prova... El principal és una prova no competitiva, és una prova on s'emmarca dins del Dia de la Salut Femenina, i on el que es vol és, a partir d'una acció positiva, potenciar la pràctica de l'esport i els hàbits saludables entre la població femenina. Llavors, el que dèiem és una prova per penso, amb nenes i les dones amb tranquil·litat, caminant si tu vols, córrer si et fa més gràcia, però l'important és participar-hi i fer visible el missatge del salut femenina aquell dia.
Una prova únicament per a dones, i amb un recorregut molt acotat també per adaptar-se una mica a totes les edats. Ho comentaves, no?, que poden venir nenes, dones, gent més gran. També això és un altre dels punts forts
Sí, si mires una mica les inscripcions que ens han anat entrant, tenim nenes de mesos que participaran amb la seva mare i tenim senyores grans, passats els 90,
wow,
que també s'han animat aquest any a apuntar-se a fer la prova. Per tant, ja el ventall de possibilitats de, amb el tema d'edats és immens.
Uns 5,5 quilòmetres aproximadament. Quin tipus de recorregut tenim?
És molt simple. Sortim i arribem davant de les oficines dels treballadors d'esports, fem un tram urbà fins on hi ha la parada d'autocaravanes, al barri Vilarnau, i d'allà fem un recorregut circular per les vinyes i l'entorn de Reventós Blanc i Caves Codorniu, per tornar a arribar una altra vegada, tal com et dic, fins al servei d'esports, amb un altre tros de recorregut urbà. Tot el tram el tenim molt acotat amb molts voluntaris de les entitats que ens ajuden a controlar cruïlles tant de camí rural on es puguin extraviar o cruïlles urbanes on hi pugui haver problemes amb trànsit. I tenim la gran sort de que tenim també l'entitat dels BTTs, dels cavalers de la Vilarnau, que ens col·laboren amb bicicleta i ens donen l'accés molt més ràpid a qualsevol incidència que hi pugui haver dins de la zona rural.
Parlaves ara d'aquests voluntaris, Oriol, perquè ens fem una idea de quanta gent mobilitzeu.
Doncs uns quants, 48 aquest any. 48 voluntaris que venen arrel de les entitats locals esportives.
Déu-n'hi-do. A banda d'aquesta cursa, de prova, aquests 5,5 quilòmetres aproximadament de Caco, teniu com és tradició també alguna altra activitat paral·lela, oi?
Sí, bueno, a part de la cursa, que l'hora d'inici és a les 9:30, a les 9 es farà un escalfament, on són activitats dinàmiques per entrar en dinàmica per la cursa, que aquest any el farà l'equip 4. I això, també comentar que, sobretot el tema anterior, d'agrair als voluntaris. Com dèiem que sabia, les 700 inscripcions s'havien tancat molt ràpidament, aquest any, parlant amb l'Oriol, ha sigut massiva la predisposició dels voluntaris. Mai havien tingut tants, inclús per logística de la cursa hem hagut de deixar algú fora, però agrair des d'aquí la participació dels voluntaris de les entitats.
De fet, una prova d'aquestes característiques, si no comptés amb voluntaris, seria impossible de tirar-la endavant.
Inviable, inviable, inviable. A sobre, encara que el recorregut són 5,5 quilòmetres, però hi ha un treball darrere que s'ha de ser molt precís i es necessiten voluntaris, si no seria inviable.
Posem en valor també aquesta celebració del Dia de la Salut Femenina, una prova per a dones, i aprofitem, jo cada any quan arriba la Caco i en parlem aquí al programa, aprofitem per posar en valor l'esport en femení. En els últims anys està pujant moltíssim, però sobretot esport, en aquest cas, esport salut, com és aquest, no? No parlem d'esport d'elit, d'esport de competició, sinó de fer una miqueta d'esport cada dia, que el facin les dones, que segurament és aquell públic que històricament, quan s'és petit, es practica esport, les nenes practiquen esport, totes o gairebé totes, i arribem a l'adolescència, l'esport es deixa i de vegades ja no es torna a recuperar, no? I aquesta prova, doncs, té el mèrit aquest d'afegit de fer promoció també de l'esport femení.
Sí, això mateix, promoció de l'esport femení i intentar, per què no, que sigui un punt d'inflexió per moltes d'elles, que potser no estan fent activitat continuada durant l'any i aprofitant la prova perquè puguin potser veure que estan preparades per donar el salt i fer activitat més assíduament.
Històricament, també, en aquesta prova he comptat amb participació d'alguna altra entitat en altres ocasions, recordo els tabalots o arrítmics. No sé, en aquest cas, si tindrem alguna cosa similar.
També tenim preparat a 17 tabalots, que ens venen a col·laborar també i també estaran ubicats a cert punt del recorregut, tant d'anada com de tornada de la Caco, i sí, també són gran part dels voluntariats que s'haurien d'afegir els 48 voluntaris de les entitats esportives. Ells són 17 més, que també els hauríem de recomptabilitzar.
Déu-n'hi-do. Posaran ritme a aquesta setena Caco de la dona de Sant Sadurní. No sé si ens estem oblidant alguna cosa. La samarreta. Sempre és un afegit a aquesta prova, aquesta samarreta que doneu a les participants i que llueixen el dia de la prova.
Sí, en referent a la samarreta, dues coses. Un, el podem avançar el color, sí?
Vols dir?
Bueno, ja s'ho trobaran. Però avançar també que aquests petits detalls que fins a la setena edició s'han anat afinant. Aquest any comptem amb moltes més talles de samarretes perquè les participants estiguin una miqueta més còmodes que altres anys i tinguin la samarreta més a mesura seva. Però no avançarem molt més del color de la samarreta.
Ens haurem d'esperar el 19 de maig per veure de quin color seran aquestes samarretes. I Oriol, David, ens oblidem alguna cosa? Ens hem deixat alguna cosa?
Encendre un ciri perquè faci bon temps i, a part d'això, endavant.
Abans d'acomiadar-nos, estem ja a les portes de la temporada d'estiu. Servei d'Esports sempre és un moment en el que teniu moltíssima feina, sobretot pel que fa a la piscina. Suposo que ja ultimant darrers detalls, David.
Sí, bueno, la piscina d'estiu, a veure... Ha sigut la gestió dels últims mesos. L'Ajuntament està batallant perquè finalment es pugui obrir. Tot apunta que així serà. Falta els últims detalls perquè es confirmi oficialment. Nosaltres, com a Servei d'Esports, estem treballant perquè quan es doni l'hoquei tot estigui a punt i tot apunta això, que finalment tindrem piscina, però hem d'esperar.
Si havíem de posar un ciri perquè no plogués el 19 de maig, n'hem de posar un segon perquè plogui potser entre setmana i no tinguem aquests problemes de sequera, amb tot el que després arrossega un d'aquells problemes, el creuar els dits durant molts mesos per saber si tindríem piscina o no tindríem piscina d'estiu. Durant les properes setmanes acabarem de conèixer quan, com, on tindrem la festa de l'esport. És un altre dels punts importants esportius de Sant Sadurní. David, Oriol, un plaer tenir-vos al Penedès en xarxa, que us estreneu. Encara no us havíem tingut al programa, per tant, avui fent estrena oficial i posem aquest ciri perquè el 19 de maig no plogui i visquem aquesta setena edició de la Caco de Sant Sadurní. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé. Gràcies, Eli.
Mig minut i arribarem a 9:45. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Volem saber com es lleven els nostres municipis aquest matí de divendres. Us ho expliquem tot seguit en aquests 5 minuts de flash informatiu. I tot seguit presentem el FIRAR 2024, que tot i que se celebra per festa major, el mes d'agost ja comença a prendre forma i busca els artistes que hi participaran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. ...28.688 vilafranquins i vilafranquines estan cridats a les urnes aquest diumenge per les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest divendres al matí, els treballadors de la unitat de serveis iniciaven el muntatge dels col·legis electorals, que han de tenir-ho tot a punt per la constitució de les meses el diumenge al matí. A Vilafranca, un total de 28.688 persones estan cridades a les urnes aquest 12 de maig per escollir els representants de la circumscripció de Barcelona al Parlament de Catalunya. Els electors podran exercir el seu vot en les 44 meses repartides entre els 14 col·legis electorals que hi haurà a Vilafranca. És el mateix esquema que els darrers comicis, les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del passat 23 de juliol. Argemí Curto, cap de secretaria de l'Ajuntament de Vilafranca i responsable dels procediments electorals, explica que els locals han de complir amb la condició indispensable de ser accessibles a tothom. Pagesos i elaboradors aliens a les DO exigeixen a Acció Climàtica poder etiquetar el vi sense limitacions. Una setantena de pagesos i elaboradors de vi aliens a les DOs, agrupats com a gremi de vinyataires lliures, reclamen al Departament d'Acció Climàtica que els permeti etiquetar les seves ampolles amb informació completa sobre el municipi de producció, la varietat de raïm i l'anyada. Lamenten que l'administració els limiti les dades que poden incloure a l'etiquetatge pel sol fet de no estar emparats sota cap denominació d'origen. Aquest cap de setmana, el Parc i el conjunt d'Olèrdola acullen fins a 3 propostes lúdiques. Per dissabte hi haurà una activitat de natura oberta a tots els públics. Es tracta d'un taller d'anellament d'ocells, que serà dirigit per tècnics especialitzats en fauna i flora local. En aquest taller es podrà conèixer la tècnica de marcatge i de seguiment de les aus salvatges, des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia. Dissabte també s'ha programat la gimcana del Parc d'Olèrdola, amb l'activitat L'estrany viatger i el seu mapa, a partir de les 11 i fins 1:15 del migdia. I ja diumenge la proposta és seguir la visita guiada Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès, a les 10 del matí. Més informació i inscripcions a la web del MAC Olèrdola. L'Ajuntament de Calafell prepara una transformació important del port de Segur, amb la intenció que hi hagi menys espais tancats i es guanyin zones pels ciutadans. L'equip de govern està redactant un nou pla especial que canviarà una part important de l'actual fesonomia del recinte. La idea és que les parts tancades siguin les mínimes imprescindibles i que tothom pugui gaudir del màxim d'espai, acostant-se encara més al mar i als vaixells, segons ha avançat l'alcalde del municipi, Ramon Ferrer. De la mateixa manera, des del consistori volen impulsar noves activitats de manera que el port es consolidi com un centre neuràlgic, no tan sols pel nucli de Segur, sinó per tot el municipi.
Penedès en xarxa.
Són 10:15 i 4 minuts tocats.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El Firar 2024, que se celebrarà, com sempre, per la Festa Major de Vilafranca, ha començat a caminar amb la convocatòria oberta per seleccionar els 40 artistes que hi participaran. Us volem presentar aquest Firar 24 amb dues de les seves codirectores, la Cristina Gallardo i la Joana Sadurní. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Aquesta serà la tercera edició d'aquesta segona etapa del Firar. Vau entomar les regnes l'any 2022 i li vau donar un gir. Diuen que la tercera va a la vençuda, que és la de consolidació. Esteu en aquest punt de maduresa? Creieu que sí?
Jo crec que sí. Bueno, ho m'agradaria pensar que sí. Vull dir, aquest any crec que és el primer en què ja portem gairebé 2 mesos rebent missatges d'artistes preguntant quan s'obrirà la convocatòria, que tenen moltes ganes de participar-hi. Artistes que encara no coneixem. Vull dir que tinc moltes ganes de veure tots els portfolis d'aquestes, no?, d'aquestes artistes que es presentaran aquest any, per veure quina selecció acaba havent-hi, no? L'any passat ja vam tenir un èxit de convocatòria amb 70 propostes, de les quals, malauradament, només en podem encabir 40, i aquest any a veure quanta gent es presenta, no?
La Joana es va sumar a l'equip l'any passat. Quina perspectiva tens, tu?
Clar, jo vaig rebre com molt bona proposta quan la Joana i la Cristina ho van agafar el 2022, perquè llavors jo ho cobria des de la premsa, no? I pensava, ostres, que guai, quin bon canvi, perquè al final, quan portes treballant més de 30 anys en una cosa, és molt difícil veure com canviar-la, i més si ja t'has desgastat, que és el que va passar amb l'equip anterior, no? Que potser tenien moltes idees, però va arribar un punt que ja... Bueno, ja estaven cansats també de treballar cada estiu amb això. I el fet de que un equip jove ho agafés i li donés aquest canvi tan fresc, que hi aportés la vessant multidisciplinar, que eliminés la subhasta, que era algo que no ens permetia a tothom participar-hi, i posés el sorteig, ho vaig veure com algo molt positiu. I el fet d'entrar a l'equip, doncs, per mi va ser molt guai, la veritat, poder formar part d'això. I crec que sí, que aquest any és un any de reconsolidació ja d'aquest format, i que la gent ho espera amb ganes perquè sap que és un format que funciona i els agrada venir, doncs, a veure les obres, a conèixer els artistes, i als artistes els agrada ser-hi també, perquè és un aparador molt potent per ells.
Crec que hi ha moltíssima gent que entra a la capella i que coneix el Firar durant tots els dies que funciona, però esteu parlant d'aquest nou format, parlem d'aquesta segona etapa. Si algú no hi ha entrat o no està entenent, què expliquem? Quina és aquesta nova mirada, aquest gir que li doneu, aquesta multidisciplinarietat que introduïu fa 3 anys?
Bé, doncs jo crec que podem definir el Firar com un espai de descobriment, no? De diferents peces i diferents maneres de treballar, perquè un dels valors que donem més prioritat a l'hora de fer aquesta selecció és la innovació, no? No d'artistes que no s'hagin presentat mai, que també, sinó d'encoratjar els artistes que ja coneixem a seguir produint coses diferents, no? L'any passat, amb la selecció, després d'haver-ho fet un any, vam veure que era un dels trets que més ens importaven a l'hora d'estar deliberant amb el jurat.
O sigui que voleu incidir en el treball dels artistes, els voleu esperonar.
Exactament.
A canviar. Molt ambiciós.
Sí, ho és, però alhora és una part d'incentivar la producció artística que a Vilafranca trobem que falta una miqueta, no? Tenim espais expositius.
Una miqueta?
Una miqueta. Clar, també...
Ets generosa.
Sí, però la idea és aquesta, no? Que no sigui només un espai de fira o un espai expositiu, sinó motivar els artistes que, més enllà de si tenen èxit a les vendes o no, doncs veure el Firar com una oportunitat per generar una carpeta de 15-20 peces que potser sense aquesta excusa doncs no fas aquest esforç. No?
Vols dir que aquell artista que fa una pila d'anys que participa al Firar, 10, 15, que surti de la comoditat de portar-hi sempre el mateix perquè sap que ven, que funciona, que agrada, i voleu estimular-la a fer coses diferents o combinar... Mm-hmm. Allò que sempre funciona i és una mica el seu segell, amb camins nous.
Clar, ahir, per exemple, sense anar més lluny, em va trucar el Raimon Colomer Pagès, que és un dels artistes més importants del Firar, no? De tota la vida. I em va dir, Cristina, que vull presentar-me aquest any, com ho faig, tal? I dic, mira, Raimon, envia'm 4 o 5 peces i coses noves que hagis fet aquest any. I em va dir, ostres, sí, estic preparant coses noves que encara no he provat, a veure com aniran per aquest Firar, tal. I dic, mira, fantàstic, ja tinc ganes de veure-les, no? Perquè al final, doncs, que un artista que té una trajectòria tan consolidada com ell s'animi a fer coses noves pel Firar, tenint el nivell de col·lecció que té a casa seva, no? Doncs
no
ho trobo.
Caldria.
Exactament. Ho trobo interessantíssim. I això és el que volem que el públic vegi, no? Que entri al Firar i digui, hi han coses noves, no sé què em puc esperar aquest any. Crec que hem trencat amb la imatge que molts tenien de que és un espai on només hi ha vinyes i coses.
Totalment.
De la Festa Major. Vull dir, crec que fins i tot es troba a faltar una mica més coses de Vilafranca, perquè hem arribat a un punt, doncs, que tothom fa el que li està naixent de dintre, més enllà de si és comercial o no. I és una de les coses que ens interessen més a nosaltres.
I com el Raimon Colomer Pagès, molts altres artistes també ja ens han estat enviant imatges, propostes, ens han estat dient des de l'any passat que estem preparant el Firar de l'any que ve, perquè ja... siguin seleccionats o no, la motivació de crear la tenen, no? Que potser si el Firar no hi fos, doncs potser s'allargaria més aquest procés creatiu o no hi seria. I llavors sí que estem veient com que és una cosa molt xula que estem aportant sense haver-ho vist des del principi, no?
Deies, potser ha caigut, es troba a faltar aquelles típiques escenes vilafranquines o festa majorenques, i la pintura també ha perdut pes, no? Perquè han entrat totes les disciplines. Quan diem totes, quines poden arribar a ser?
Doncs ara mateix comptem amb les disciplines de volum, que creiem que és la part, doncs, més diferent, que tenim joieria, ceràmica, escultura, I llavors també passem cap a la fotografia. Tenim il·lustració digital, no?, que és un medi molt desconegut, que la gent encara es pensa que és edició de fotografia i que no hi ha feina darrere.
Il·lustració digital.
Sí, que seria la tècnica amb què jo pinto també, no?, una mica. Llavors, bueno, tenim totes aquestes, el gravat, que també creiem que és una tècnica que la gent no acaba d'entendre com funciona, perquè tenim grans artistes de gravat que costa una mica de que la gent s'hi fixi, no?, perquè és una tècnica que no, que potser cal explicar-la una mica més. I és un dels reptes que ens proposem, en un futur, a veure si ho podem fer aquest any o l'any que ve, o, bueno, explicar des del taller dels artistes com funcionen aquestes tècniques més desconegudes, perquè tothom entén la pintura a l'oli, no?, com passa sobre el paper, però la gent crec que hi ha desconeixença de certes tècniques. I llavors fer la pedagogia des del FIRAR també és una cosa que ens interessaria fer.
Que aquesta és una missió, entre cometes, que heu reivindicat des del primer dia, no?, aquesta vessant pedagògica de l'art.
Sí, perquè és un tema que trobem a faltar a Vilafranca, d'alguna manera. Un dels comentaris que arribaven l'any passat també era un: ostres, és que ara tot això tan nou i tan jove jo no ho entenc, no? Tot és còmic, va dir una senyora. I vaig pensar, no hi ha res de còmic, no? Vull dir, no hi ha absolutament res que sigui còmic. Però explicar aquestes tècniques noves també les posarà en valor. I el FIRAR hauria de poder fer aquesta feina més divulgativa a part de ser una fira d'art, no? Volem que siguin més coses que això.
Però l'art, ara que deies això, l'hem d'entendre o ens ha de colpir, sacsejar o dir alguna cosa?
Clar, les dues coses, jo crec, una mica, no? Sobretot quan són peces que potser no entens perquè no són molt literals. Potser hi ha gent amb la sensibilitat de posar-s'hi davant i deixar-se endur, però després hi ha gent que es relaciona amb l'art o amb el món des d'una racionalitat, no? I potser si entén el que ha volgut dir l'artista, també podrà connectar-hi des d'un altre lloc. Llavors, jo no crec que l'art sigui una cosa que només t'hi poses davant i flueixes, que sí, jo ho faig molt, això, per exemple, però també pot ser que t'hi apropis des d'una altra banda. El que segur és que no hi ha gent que hi entengui, hi ha gent que no puguis entendre-ho si tu no saps res d'art. Crec que és una manera de comunicar-se amb el món, que tu pots anar allà i a veure què passa. Crec que és molt interessant, això.
Joana, tu que no ets artista.
Sí, ara anava a dir, clar, la Joana és joiera, la Cristina és il·lustradora, llavors elles poden tenir una visió potser més àmplia, no?, a l'hora de mirar una peça de qualsevol disciplina. Jo que no vinc del món de l'art, m'ho miro més des d'una part, doncs, més de sentiments, perquè també soc molt sensible, no?, i trobo que una peça et pot agradar o no. Això és molt subjectiu i cadascú tindrà la seva opinió, però sí que sense saber-ne gens pots arribar a sentir coses, a entendre coses, a veure-hi coses, a intentar captar què t'ha intentat dir l'artista amb aquest procés creatiu, amb aquesta peça que estàs observant. Llavors, clar, aquí, com de les persones que no som del món de l'art, podem arribar fins a un punt. O sigui, l'art realment és per tothom. Sí que potser no podem entendre tota la feina que hi ha darrere i tot aquest procés que hi ha hagut fins a arribar a la peça que estem observant, i aquí és on entra aquesta pedagogia que comentava la Cristina, que també és una part molt important a l'hora de fer una exposició com el FIRART.
Deixeu-me que faci un incís, perquè ara la Cristina Gallardo al·ludia a la seva condició d'il·lustradora i, a més, té un títol nou que hem conegut aquesta setmana, que serà l'estampera d'aquesta Festa Major de Vilafranca. O sigui que et felicito una antena.
Moltes gràcies.
No serà fàcil, eh?
No, serà tot un repte, però bueno, ja tenim idees i a veure si les puc dur a terme de la manera que les tinc pensades al cap, que sempre és el repte més gran per l'artista, crec jo.
Doncs en parlem a l'estiu, quan aquestes idees es vagin prenent forma, però sí que volia dir-ho públicament i felicitar la nova estampera. Tornem als artistes. Heu de seleccionar 40 artistes que exposaran a la Capella de Sant Joan durant aquest FIRAR, i just ara hi ha la convocatòria oberta. Quants dies els queden, aquests artistes, i què han de fer?
La convocatòria es tanca aquest proper diumenge 19 de maig, o sigui, no aquest de les eleccions, sinó el següent, el diumenge inclòs. Poden enviar-nos els seus portafolis i currículums artístics i tot el que demanem a les bases fins a les 12 de la nit del mateix diumenge. Tota la informació la trobaran tant al nostre Instagram firart@vilafranca com a la nostra pàgina web firartvilafranca.cat. I estem obertes, doncs, això, a totes les disciplines que ha comentat la Cristina: joieria, pintura, ceràmica, escultura, fotografia, il·lustració digital, dibuix, gravat. I de moment ja hem anat rebent forces inscripcions. L'any passat vam arribar a la 70a, esperem que aquest any doncs, més o menys arribem també a aquesta xifra i tenim moltes, moltes ganes de veure totes les propostes de la gent del Penedès i d'arreu que ens vulgui aportar doncs, el seu granet de sorra.
Donem-los pistes. Què primareu? Alguna cosa ja ha anat sortint en la conversa.
Bueno, realment, l'espai de la capella també ens limita, que d'una banda pot ser un desavantatge, però jo personalment ho veig com un avantatge, perquè així tenim uns límits, perquè si no ens deixaríem anar més. Llavors, clar, tenim 40 artistes, però d'aquests 40 només n'hi ha 7 que poden ser de volum, de peces de ceràmica, escultura i joieria. Llavors, amb això ja tenim doncs, aquest límit marcat i la resta d'artistes, els 33 restants, doncs, seran de pintura, dibuix, fotografia, gravat o il·lustració digital. Hem anat rebent una mica de tot. Sí que normalment sempre el que més rebem és pintura i dibuix, però del primer any al segon any ja hi va haver molt d'augment d'artistes de volum que s'interessaven i aquest any, pel que m'està semblant veure, també hi ha més interès, sobretot en aspectes de joieria, que potser són més fàcils de fer perquè hi ha molta gent que ja té peces creades i a escultura doncs, estan sortint coses noves també.
Qui triarà aquests 40 artistes? Qui serà el jurat enguany?
Doncs aquest any repetim jurat amb el Jordi Givert, amb la Lourdes Mallart.
La Lourdes Mallart, l'Anna Vallès de l'Institut Milà, el Firart, nosaltres, i també representants dels administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca.
I amb quins criteris fareu la tria?
Doncs tenim...
Perquè tots compliran les bases, no?, a partir d'aquí.
Sí, tenim una mica... A les bases ho posem com molt clarament quines són els criteris de selecció, perquè creiem que és important entendre'ls, no? I el primer de tots és el nivell de qualitat, no? Vull dir, creiem que hi ha d'haver un mínim d'una proposta ferma, una proposta que es pugui tirar endavant, no només d'artistes consolidats, eh? Vull dir, creiem que els artistes molt joves que estan començant és una de les coses més interessants que podem trobar, però sí que necessitem la seguretat de que podran presentar una col·lecció de 15-20 peces ben presentades, no? I després també valorem l'equilibri entre tècniques. També valorem l'edat, vull dir, estem intentant fer un equilibri. No vol dir que només prioritzem els artistes joves, perquè això és una pregunta que preocupa moltíssim.
Sí, sí. Sí.
Tenim artistes de totes les edats i així volem mantenir-ho. Vull dir que no és només per joves el Firart. De fet, crec que no són la majoria
no. Els
que tenim ara mateix. I llavors, en cas de que tinguéssim no, un empat o una cosa així, doncs el fet de ser del Penedès també és un criteri que valorem. Però tenim artistes de Barcelona, tenim artistes de Manresa, vull dir que no és un fet condicionant. Intentem fer un equilibri on te quedi una proposta molt interessant. Això és el nostre objectiu principal.
El fet d'haver participat l'any passat no vol dir que ara tornis a participar o que quedis exclòs, és igual.
No, de fet, és una de les coses que costa més de decidir, no? Perquè quan tens un artista amb qui tens confiança i amb qui t'has portat molt bé i que saps que ja l'has agafat algun altre any i que és molt vàlid, però t'arriben unes propostes que també vols donar-los valor, no? I també aquest punt d'innovació que volem mantenir amb la proposta. Llavors, no és criteri de garantia i tampoc ens agradaria que fos un criteri de rendir-se, no? Si en un any no has pogut participar-hi. De fet, l'any passat vam agafar artistes que el primer any els hi vam dir que no. I es van tornar a presentar i va anar molt bé. Llavors, sempre encoratgem els artistes a no pensar que perquè un any no entrin, no entraran el següent.
Aquests artistes tenen temps fins al 19 de maig, 9 dies per fer la seva proposta. I quan els donareu resposta? Quan tindreu la decisió del jurat?
Tot això s'acaba el dia 19 i el mateix dia 20 ja ens reunim per fer la tria. O sigui que això serà molt immediat perquè el dia 25, el dissabte següent, ja fem la signatura de contractes de tots els artistes que hauran estat seleccionats. Per tant, hem d'anar molt per feina i el mateix dia 20 ja sabrem qui seran les 40 persones que ocuparan la Capella Sant Joan els dies de Festa Major. O sigui que anirà molt ràpid.
I el dia 25 es faran públics?
El dia 25 es faran públics tots els noms. Sí, sí. Ja tindrem tota la llista definitiva.
Hi ha un canvi, aquest Firart 2024, i és que quedeu incorporats sota el paraigües de la Fundació de la Festa Major. Què implica? Què vol dir?
Això realment, total com ho veiem nosaltres, és una evolució natural del Firart. O sigui, el 2022, quan la Cristina i la Joana el van agafar, ja tenien la intenció que el Firart fos cada vegada més de Vilafranca. I la manera d'aconseguir això doncs és precisament entrar més en la festa major, no? Perquè al final és natural, són els mateixos dies que es fa el Firart. I la intenció era aquesta, era que pogués formar part doncs, de la fundació de la Festa Major, perquè d'aquesta manera garantim que el Firart tindrà una continuïtat, independentment de si l'equip actual seguim d'aquí uns anys o no. Tota l'estructura fiscal, tota l'organització, tot plegat, estarà ja dins d'aquesta fundació i, per tant, simplement faltarà que un equip n'agafi el relleu, però tot el funcionament podrà seguir estant aquí. Clar, evidentment, des d'un principi no es podia fer d'aquesta manera perquè es necessita una inversió inicial gran. El Firart doncs, té unes despeses, sobretot de material elevades pels mobles, per tot el material que utilitzem pels artistes, i aquí feia falta la implicació d'un patrocinador, que en el nostre cas vam tenir la sort de que fos Serveis Mèdics Penedès, i amb l'impuls que ens han donat ells els dos primers anys, hem vist que ara ja el Firart s'autogestiona, amb tota la feina que fem, doncs al final queda compensada, i per tant ja podia passar a formar part de la Fundació. Això no vol dir que no necessitem la implicació de les empreses que han estat fent de mecenes fins ara i dels col·laboradors, al contrari. O sigui, necessitem que les empreses s'impliquin en el Firart perquè pugui seguir sent precisament un projecte autogestionat. Però sí que d'aquesta manera doncs, no fa falta que hi hagi un gran inversor perquè ja ho autogestionem. I bé, tot i que era molt necessari els primers dos anys, ara ja podrem seguir d'aquesta manera, esperem.
I tenim la sort de comptar amb ell encara per la...
Com a mecenes.
Com a mecenes, sí, vull dir que Serveis Mèdics Penedès segueix formant part del Firart.
Sí, sí, sí.
Parlant de mecenes i de col·laboracions, sí que manteniu el Premi PINAE a la millor col·lecció.
Sí, aquest premi creiem que és un dels fets del Firart més xulos, perquè fa que durant l'any s'incentivi la producció d'un artista que podrà tenir una exposició monogràfica al Fòrum Verger i Balaguer, no? Que és una oportunitat doncs, important, perquè tens una sala per tu sol, per la teva obra. I en aquest cas, aquest any, la guanyadora de l'any passat va ser la Júlia Ríos, i durant tot l'any porta treballant en aquesta exposició que s'inaugurarà el 28 d'agost i la podrem veure fins al 29 d'octubre al Fòrum. I l'hem anat al seu taller a veure com està treballant i és espectacular, no? Vull dir que convido tothom a tenir-hi l'ull posat.
Sí, estem molt contentes realment d'aquest premi, perquè hem vist que tant amb el procés que està fent la Júlia aquest any, que ja hem vist algunes de les seves peces i és espectacular, com el guanyador del primer any del 2022, el Manel Atzarà, també va fer una exposició brutal al Fòrum, i tant la Fundació PINAE com nosaltres vam quedar molt, molt contentes. És un bon incentiu pels artistes.
I un altre dels canvis que neix amb aquesta nova etapa, per tant, anirem a la tercera edició, és la substitució de la subhasta pel sorteig. Recordeu-nos com funciona.
El sorteig va ser una aposta que ha resultat anar molt bé des del principi, i consisteix en si vols participar-hi, compres una butlleta a 10 euros, que va acompanyada d'una postaleta de la Festa Major, i llavors entres en aquest sorteig on 40 peces que han donat cada un dels artistes es posen en sorteig. Llavors, es sortegen 40 premis. El primer premi podrà triar entre les 40 obres, el segon podrà triar entre les 39, i així successivament. Llavors, el dia 1 de setembre portem totes les peces de sorteig al Casal Societat La Principal, al teatre, les tenim allà exposadetes perquè quan arribin els 40 guanyadors que haurem anunciat prèviament, doncs puguin fer aquesta tria de peces que és dinàmica, és xula, la gent té com ganes de veure si es podrà endur el quadre que tenia vist, bueno, genera una miqueta així de sensació de concurs.
Quan posareu a la venda les butlletes?
Doncs la nostra idea és començar a vendre-les des del principi de l'estiu, si és possible, amb les paradetes que ja munten també els administradors de la Festa Major al mercat. Llavors, si arribem a principis d'estiu o si no a mig estiu, i durant el Firart, els dies de Firart a la capella, és quan en venem més. Vull dir que sempre estan disponibles per comprar.
Acabem donant les dates del Firart?
Ara, això, el dia 19 de maig s'acaba la convocatòria dels artistes.
Importantíssima. Si no, no hi ha Firart.
Exacte. El dia... Que no es despistin, perquè ja sabem com són a vegades. El dia 20 fem la tria...
Això pot dir la Joana, la Cristina, no?
El dia 20 fem la tria al jurat, el dia 25 donarem a conèixer la llista dels 40 artistes i llavors ja saltem el dia 22 d'agost, que farem la inauguració amb l'equip d'administradors i administradores de la Festa Major. Aquí estem molt, molt agraïdes, perquè realment tant l'equip de l'any passat com l'anterior Superior com aquest any s'han implicat moltíssim en donar-nos un cop de mà i sense ells el pas que hem fet aquest any d'entrar a la Fundació tampoc hauria estat possible, o sigui que també un agraïment per ells.
Joana Sadurní, Cristina Gallardo, gràcies per haver-nos acompanyat. Molta força amb aquest tercer Firar vostre, Firar 2024, i ens seguim parlant. Que vagi bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Va, que ens queden dos minutets mal comptats per tancar aquesta primera hora i ho farem amb David Guetta i Ariana i aquest Who's That Chick? De seguida, el butlletí de notícies de les 10.